Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit a tothom. Aquí estem de nou, ja molt propers a acabar aquest any 2018. De fet, aquest és el darrer programa abans de Nadal i quan s'escolti per la ràdio només quedaran 5 dies pel gran àpat. Ai, 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 vigileu els excessos, eh? No sigui que haguem de lamentar conseqüències no desitjades. Bé, sigui com sigui, hem pensat en tots vosaltres i avui us explicarem coses, o millor dit, us proposarem coses, a veure què us semblen. Però anem per feina. Rocío García, el control de so, que us parla Jordi Torrents, us donem una cordial i prenadalenca benvinguda. Música.
You shall conquer.
Okay, well, then will you answer my questions?
Sí, sí.
All right, okay, so it's very simple. It goes like this. One, two, three, kick. One, two, three, kick. That's the conga. You got it? Yeah? All right, well, if you could just tell me, what do you think of the USA, NRA, TVA? What do you think of our Mother's Day? What do you think of the
conga?
Right, the conga. Yes, I just showed you the conga. So, if you'll just indulge me for one moment, fellas, I'd love to ask you, what do you think of our native squaws? Charles G. Dawes, Warden Laws. What's your opinion of Santa Claus? What do you think of the
real conga?
Yes, the conga. Just help me!
Conga!
Yes. One, two, three, kick. One, two, three, kick. Very good. Now you've got it. So now you... Really? Will you answer now? Okay. What's your opinion of Harold Teen, Mitzi Green, Dizzy Dean? Who do you love on the silver screen? What do you think about...
Conga!
What do you think of our rhythm bands? Monkey glands, hot dog stands. What do you think of Stokowski's hands? What do you think of the
conga?
Avui no es pot pas dir que hagi estat un començament convencional, oi que no? Encara que música i cant això no era pas òpera, sinó pur musical de Broadway. Però ens podem permetre perfectament aquesta llicència i ara sabreu per què. Aquest fragment que heu sentit porta per nom Conga i és el final de l'acte primer del musical Wonderful Town, musical estrenat el 25 de febrer de 1953 en el Winter Garden Theatre de Nova York, amb música de Leonard Bernstein. La que hem sentit era una versió feta amb elements clàssics, és a dir, amb l'orquestra i el cor de la Simfònica de Londres, dirigida per Sir Simon Rattle. La cantant Alicia Humphreys interpretava el rol de Ruth. Doncs sí, novament Bernstein. Ja sabeu que aquest és l'any del centenari del seu naixement i que hi ha commemoracions per tot arreu, i nosaltres mateixos a l'octubre vàrem fer un programa per recordar-lo, tot sentint la seva música més operística, incloent West Side Story. I avui, doncs, per què en tornem a parlar? Doncs mireu, primer donarem la benvinguda a l'Albert Ferrer Flamarí, que encara que avui sense trompetes i timbales, perquè avui no toca.
Benvingut. Avui no toca?
Avui no toca.
Això no toca.
Ara no toca.
El proper, la setmana el proper que sí. Val, val, d'acord. Ara m'has fet això...
Ara t'has quedat fred, oi?
Sí, m'he quedat...
Esperaves aquí? No, avui no. Avui és un especial Novetats de Nadal que em vas dir que faríem per fer dos programes i va dir, vale, però l'O Flamaric, que és on toquen les trompetes, serà la setmana que ve.
Doncs vinga, som-hi, doncs. Sí, perquè de les propostes que tenim per fer, aquest llibre que ha sortit fa poc, sí, fa un parell de mesos, posem a Turner, una de les editorials doncs, espanyoles amb una col·lecció de música decent i potent, doncs ha publicat a la versió espanyola Vida i obra de Leonard Bernstein, sí, de Paul R. Laird, que és una traducció d'un llibret força curtet, és a dir, sí, són 150... No, bueno, 200 pàgines, no, però entre que treus les...
De biografia són 170, em sembla.
Sí,
que
exacte.
170.
És una biografia, diguem-ne, allò que en diuen en castellà, a l'uso, bastant sintètica, que repassa l'obra, la vida, en una línia cronològica, bastant amè, però amb contingut. Jo crec que és un llibre idoni, és un gran encert, perquè no és aquests totxos farragosos, i a més, doncs, el comentari de les composicions del Bernstein, doncs, té una mica de substància, tampoc són anàlisis molt profuns, però el suficient com perquè un lector que no sap música o que no coneix les obres, doncs tingui una mica aquell cuquet, sí, per descobrir, o que es faci una mínima idea.
Sí, de fet, pel tamany del llibre no poden ser massa profundes les anàlisis, perquè és petit, el llibre és curt, però vaja, està bé, almenys parla de les principals obres de...
Sí, sí, i a més el recorregut està força bé, perquè va intercalant la seva trajectòria i deriva personal, aturant-se amb les obres en el seu context, i tracta temes, doncs, en aquest sentit, personals, insisteixo, com el tema de certs vicis i addiccions que tenia, i que, doncs, trobo bastant significatiu, perquè avui en dia, doncs, quan abordes un personatge així, doncs, no pots amagar segons quines coses sota la catifa.
No, a més és un personatge multifacètic, vull dir, vamos, és un gran personatge.
Jo crec que és un dels personatges musicals més importants del segle XX, encara que com a compositor n'hi haurà d'altres, potser més relleu, però...
Com a músic total,
com
a,
exacte,
director, pianista, compositor, pedagog... i moltes més coses.
Showman, fins i tot. Sí, bueno, tampoc més, showman, però vaja.
Però la seva personalitat, a més, com a persona, també era múltiple. No és, a vegades parles d'un personatge que és molt pla, no? I és com avorrit, aquest tio. Té
Bernstein.
Una vida bastant d'allò.
I, doncs, evidentment, està dividit en diversos capítols, segons les seves etapes vitals, i em sembla que és una recomanació fantàstica, que la gent, doncs, s'informarà de qui era Bernstein, sí, d'una manera suficient, sense vanagloriar-se. El text no és molt ni petulant ni molt adoratiu. No. Els punts, diguem-ne, doncs aquests punts més personals, doncs també els tracta. Ja sé que ha sortit en anglès, o ha de sortir, una versió de la filla de Bernstein, molt més, diguem-ne, morbosa, però jo crec que aquest és un llibre estàndard, un llibre bàsic. No hi havia res del Bernstein, a excepció d'aquelles guies que va dir, tant sembla que Ciruela, de les jornades aquelles dels programes de televisió,
sí, programes,
però
sí,
fora això no hi havia gran cosa, i per tant em sembla un encert fantàstic per aquest any.
Perfecte. Bueno, deixeu-me dir, per si no ho he dit abans, que crec que no, que el que avui farem sí que he dit que seria un especial Novetats de Nadal, perquè són suggeriments, si heu de fer algun regal a algun amic, algun familiar que sigui interessat en música en general, i més en particular en l'òpera, doncs avui us proposem una sèrie, fem una sèrie de propostes, i aquesta és prou interessant, perquè ja et dic, el personatge, doncs, penso que s'ho val. Doncs per cloure aquest tema us proposo un altre fragment, que ja n'hem sentit alguns en un parell de programes, del Candid. El Candid és aquesta opereta que ara vam fer al Liceu fa poc, i és de l'acte segon Bon Voyage, amb Nicolai Gedda com a Van der Dendur, es diu el personatge, i el cor i l'orquestra simfònics de Londres dirigits pel mateix Leonard Bernstein.
D'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara canviarem de terç i anem a la més rabiosa contemporaneïtat. Si fins ara, o sigui, fins ara hem parlat música del segle XX, ara parlarem segle XXI. I parlem de Tenorio, òpera de cambra amb música de Tomàs Marco, compositor espanyol nascut a Madrid el 1942, que és un dels referents més importants de la música contemporània espanyola. El gener d'aquest any mateix ja vàrem parlar de La Isla Desolada, una cantata escènica doncs també seva, i la lletra de Tenorio és del mateix Marco, sobre textos de Zorrilla, Tirso de Molina, Molière, Lord Byron, Da Ponte, Goldoni, Sor Juana Inés de la Cruz, Quevedo i altres. Què em pots dir?
Home, doncs jo, més que dir-t'ho jo, què et sembla si fem una trucada i ens ho explica el sabadellenc que ha dirigit aquest enregistrament, que és en Santiago Serrate, i que doncs denota com des de Sabadell hi ha una base musical amb projecció.
Hi ha una projecció, i tant que sí, i tant que sí. Doncs bon, és una bona idea. Anem a fer-li una trucada al Santi, a veure, Rocío, ens pots passar a veure si pots aconseguir el Santi. Hola, Santi.
Ei, bona tarda.
Hola, Santi.
Bona tarda. Ai, què tal, Albert? Com estem?
Bé, escolta, aquí estem molt bé aquí dintre l'estudi de Ràdio Sabadell, que anirem a enregistrar un nou programa d'aquests que tu ja, em sembla que has vingut un parell de vegades aquí.
Sí.
Ens has honorat amb la teva presència. Ara mateix que estàs a Madrid?
Sí, a Madrid, sí. Estupendo. Aquesta setmana, sí.
A la capital del Reino. Que vindràs a Sabadell per Nadal?
Sí, si Déu vol, el diumenge ja, la meva dona, ja estarem per aquí uns dies.
Molt
per celebrar el Nadal amb la família.
Molt bé. I això
i és després.
Allò que cada, per Nadal cada ovella al seu corral.
Això és. Nosaltres ho portem realment Realment molt, molt, molt medit, això.
Sí, i tant. Quan, estem una mica, quan som fora de Sabadell, diem, hosti, Sabadell és lleig, és això... Però sempre ens enyorem una mica, no?
Sí, és, clar, som, hem nascut, és passejar per la Rambla, per l'Ajuntament, sí, per el mercat, això et fa dir, bueno, és clar, és, tornes a... Dona el món, com roda el món i torna al bord.
I torna al bord, exacte, i torna al poble.
I a més, sempre que passeges per Sabadell et trobes algun conegut, algú que coneixes.
Sí, 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 senyor, sí, que això és veritat. O professors meus del Pau Vila, o gent de l'orquestra, o...
Tu també anaves al Pau Vila? Tu també sí, anaves al Pau Vila? Jo també hi vaig anar, eh?
Home, gran institut.
Una mica vaig abans que tu, però...
Sí, sí, l'Antoni Dalmases, que és un gran, va ser professor meu i tutor, i sí, gran amic. Sempre en trobo amb algú, vull dir, sí, que sí, sí, la gent de la Simfònica, del Cor, dels Amics de l'Òpera...
Sí, Sabadell és això, és encara sí, sí, una mica poble, en aquest sentit.
Però això molt és bé, maco, que no perdi.
Exacte, té la seva pròpia idiosincràsia.
Sí, sí, és bueno, maco, com diem per aquí, el Vallès. Sí.
Exacte. Bueno, escolta, avui parlarem, entre altres coses, perquè avui, ara ho dèiem amb l'Albert, avui parlarem de música, d'òpera, del segle XVIII, del XIX, del XX i del XXI. Imagina't tu, carai, si allò que mucho barca poco aprieta, no. Nosaltres ho farem tot. I del XXI, perfecte, vols, tenim aquest enregistrament que tu has dirigit, aquesta òpera, òpera de cambra de Tomàs Marco, que es diu Tenorio.
Uh-huh. Sí.
És una, bueno, és un doble CD, ho expliquem als oients, amb el llibret. El llibret no inclou a les notes, vull dir, quan diem el llibret ens referim al booklet, no inclou el text, els cantables, que a més té certes particularitats perquè s'inspira en el de Tirso de Molina, però fa barreja d'altres autors, que això és una tendència bastant postmoderna, una mica ja passava en el segle XX amb algunes obres sacres, i en el món de l'òpera jo crec que això arriba més tard, perquè clar, el segle XX té tants títols operístics que és difícil conèixer-ho tot, però jo crec que és un deu ser una tendència més posterior, bastant postmoderna en aquest sentit, de deconstrucció, d'esfilagarçar a partir d'una idea germinal, però amb diversos autors, i en aquest cas el Tomàs Marco, aquesta òpera, el Tenorio, que la va escriure l'any 2008-2009, però la va estrenar doncs, la dècada següent, el 2017, doncs també juga amb això. A nivell musical, Santi, és una obra, evidentment, pel públic difícil, o pel públic habitual, o pel públic melòman d'òpera, el públic que fins i tot en direm carinyosament una mica carrincló, és una obra...
No et passis, eh?
No, bueno, però...
Sí, jo hi soc en aquest grup, i de carrincló res.
Bueno, però tu tens un ventall més gran. Però és una obra difícil a nivell de llenguatge. Què destacaries tu, que l'has hagut d'estudiar en profunditat?
Bé, mira, jo de la partitura la conec des de que es va, des dels seus principis, perquè ja l'any 2008 l'havíem d'estrenar l'estiu musical burgalès que dirigia artísticament el mestre Rafael Cívic de Burgos, que eren molt amics, el cel sigui, i gran director d'orquestra, i era molt, també molt fervorós de la música contemporània, també d'en Tomàs Marco, li va encarregar aquesta òpera per inaugurar el desè festival, però aquesta de dichosa crisi que doncs va afectar. Jo la partitura estava, jo la vaig treballar ja el 2008 bastant, però no la vam poder fer per qüestions això econòmiques, i vam fer una petita suite només per demostrar doncs que és clar que aquest encàrrec havia existit, i doncs fer-ho sonar una mica. Vam fer uns petits de preludi i dues escenes. Després ho vam farcir amb altres obres. I doncs mira, tant el Tomàs Marco i jo, que som també molt, molt amics, doncs vam durant 10 anys, escolta, proposant-ho aquí, allà, collar, i no hi havia manera. Fins que semblava que la maldició de Don Giovanni, no? De Juan, en aquest cas, de Forrilla, que és en què es basa Tomàs, perquè ella és el mateix l'autor del llibret, sí, doncs no ens sortia, vaja, no ho proposava i ningú, semblava que li interessés. Fins que jo em vaig presentar a les beques Leonardo de la Fundació BBVA l'any 2016, i resulta que el meu projecte doncs va guanyar. I el meu projecte era fer el concert, d'estrenar mundialment en versió de concert aquesta òpera i gravar-la. Doncs la Fundació BBVA, a través d'un tribunal molt, molt seriós, que després jo he format part, em va becar per fer doncs el concert i l'enregistrament. Uh-huh. Que es va fer en el Festival Internacional d'Estiu de l'Escorial, a l'Auditori de l'Escorial, que ara es diu Teresa Berganza, per cert, i en una setmana hem estat assajant sis hores diàries i amb els solistes que jo vaig escollir, etc. Una setmana a la sala de sinfònica de l'auditori. Jo la setmana posterior em vaig reunir amb cada un dels solistes fent assajos de piano, etc. És una òpera, tot el resum és per dir això, que és una òpera que va agradar molt, va tenir molt èxit al moment de l'estrena, perquè, aviam, és una òpera sent d'un llenguatge, evidentment, actual, però és una... podem trobar una certa melodia, un cert recitar cantando, no? Vull dir que hi ha molts moments que són, doncs, punyents vocalment, però es mou sempre en un registre, diguem, central,
sí,
que és com una conversació, no? I sobretot, més que una òpera en què, sobre el que podríem fer veure, doncs, el Don Juan del Zorrilla, literal, és una reflexió sobre el mite de Don Juan, no?
Exacte.
En què al final, tal com l'òpera comença, tal com acaba, comença tal com acaba. Vull dir que al final, a Sevilla, doncs, Don Giovanni o Don Juan, en aquest sentit, torna a entrar, etc. I torna una mica aquesta mita de que sempre ha existit i sempre existirà, no? I tot això d'aquesta moralina del tal faràs, tal trobaràs, una mica que en català fan servir molt, doncs, es crec que en aquest cas, doncs, hi ha molts Don Juans encara del món. En molts sentits, no només amorosos, eh?
Sí, sí.
O sigui, però que és una obra, jo crec que no sentiran, diguéssim, tensions o una música realment, jo crec que bastant humana en aquest sentit, eh?
Deixa'ns dir que dura una hora i 40, més o menys.
Sí.
Són dos CDs. A més, té tres veus, el baríton, que encarna el paper de Don Juan, una soprano que representa els papers femenins de Doña Inés, Doña Ana i Lucía, i un tenor que fa de narració i de Don Luis Mejía. Quantes sessions vau dedicar a enregistrar tota l'òpera sencera?
I el cor,
efectivament.
Un cor de soprano, alt, tenor, baix. Doncs mira, com que nosaltres vam fer un assaig, ja et dic, previs, musicals, molt seriosos, amb el compositor i jo al piano, tocant la partitura i treballant bé la dicció i el sentit de cada frase, i amb el cor també ho vam fer, doncs diria que vam fer només 6 sessions d'assajos en què la gravació va ser just el dia abans. I les preses són llarguíssimes, perquè vam treballar tan bé i tan a gust que només, diguéssim, retocs allò de laboratori, que diria, n'hi ha poquíssims, perquè això crec que es nota molt, i jo també que he gravat, modèstia a part, però bastants discs, jo sempre gravo les preses dels moviments sencers, no m'agrada fer laboratori, no. I crec que perquè llavors es nota que no hi ha una línia, no té vida el disc, no? I moltes vegades amb discs d'estudi, que aquest no és el cas, perquè és com un semidirecte,
sí,
perquè està...
I es percep això, Santi, deixa'm dir-te que això es percep quan s'escolta.
Sí, això, vull dir, la gent que coneixeu bé el món del disc, crec que es nota de seguida, no? I també amb altres gravacions de grans cases discogràfiques, es nota quan està fragmentat, quan hi ha laboratori, quan no.
Deixa'm anotar també una cosa, que has citat la Fundació BBVA, que doncs el Tomàs Marco deu fer un any o així, va editar un llibre sobre música del segle XXI, i per tant,
sí,
Tomàs Marco, evidentment, és un dels grans compositors espanyols contemporanis i un dels grans musicòlegs, investigadors...
I
t'anava a dir, doncs, la sort, no?, que teniu d'haver pogut, en aquest cas, aconseguir aquest premi, el suport per l'enregistrament, però que no pertany...
Perdó, el registrament i el concert i el pressupost artístic, si diguéssim, tu reps aquesta beca com a persona física, i jo sóc el que llavors encarregat a través d'un procés que és molt difícil, que jo he de presentar memòries de la teva activitat artística durant els 10 últims anys, etc. I després doncs reps aquests diners i pagues artísticament el concert i la gravació.
Molt bé.
I el tècnic de so, etc. Tot això es va pagar a través de mi, però gràcies a haver rebut aquesta beca de la Fundació BBVA.
Bueno, tant que es critica els bancs i, bueno, almenys doncs, patrocinen la cultura, si més no.
La Fundació BBVA sí. sempre, això és una cosa que s'ha de dir. Per desgràcia, Sabadell, que encara no ho veiem, sí. Potser com ens tocaria, ja que hi ha BBVA ara per
sí.
tot arreu.
Sí.
Però la música contemporània a través de la Fundació BBVA, que jo he pogut participar en diversos cicles, no tenen res a veure perquè amb això d'haver rebut el premi, vull dir, no té res a veure una cosa amb l'altra, però sempre potenciant molt la creació contemporània i la música contemporània. Pensem que els Premis Fronteres del Conocimiento són com els Nobels que donen la Fundació BBVA, que hi ha molta gent que abans o després de rebre aquest premi ha sigut un galardonat amb els Nobels, hi ha un premi també per música contemporània, no?
Bueno.
I això realment és molt important. I a més també et dona la benentesa que amb en Tomàs Marco doncs, som molt amics, ja l'he fet molta música, si bé el seu llenguatge per mi és molt diguéssim, molt conegut, no? I
sí.
Ja sé però com va. Però bé, també t'hauria diria una altra cosa, que no deixa de ser una òpera, vull dir que al final el treball que jo faig quan faig Cavalleria o Carmen o La fill d'Ogeximan és el mateix que jo vaig fer amb el mateix criteri de
amb el Tenorio.
Sí, amb el Tenorio, evidentment.
Santi, doncs t'agraïm molt que ens hagis pogut dedicar aquesta estoneta per parlar d'aquest projecte tan interessant i del qual doncs aquí en parlem i en sentirem un fragment després de l'entrevista amb tu.
O sigui, doncs moltíssimes gràcies.
D'aquí uns quants dies podràs sentir el programa, el podcast per internet i el podràs sentir tot el programa. D'acord?
Moltíssimes gràcies per recolzar la música actual. Uh-huh. I també doncs i per retruc doncs també de que pugui parlar amb vosaltres, sabeu que em fa molta il·lusió.
Moltes gràcies.
Una abraçada, Santi.
Igualment, i bones festes.
Bones festes i et veurem per l'Elisi, oi?
Sí, home, d'aquí
un parell de
dies.
Molt bé. Bones festes i bon any.
Igualment.
Bon any.
Adéu.
Adéu.
Igualment,
adéu. Bueno, com hem sentit, doncs, el que ens ha explicat el Santi Serrate, que aquesta obra s'havia d'estrenar el 2010 o el 2008, no sé què dir.
No, composta el 2008-2009, s'havia d'estrenar el 10, però per la crisi el 17.
A Burgos, a l'estiu musical burgalès, no anava a dir una paraula que em faria el pit aquell. Crisi.
Exacte.
Doncs no es va poder estrenar fins l'any passat a Sant Llorenç de l'Escorial, que va ser el 28 de juliol de 2017, i ens ha explicat el Santi, doncs, gràcies a què va ser possible que es pogués estrenar.
Estrenar i enregistrar amb aquest suport doncs, d'un dels pocs bancs que es dedica a promoure també la cultura. Senyal...
Tots els bancs tenen la seva fundació i fan cosa cultural, eh?
Bueno... doncs diguem-ne musical, va.
No, et recordaré que Amics de l'Òpera de Sabadell...
Sí, el Banc Sabadell, sí, no, estava disparant ara el Banc Sabadell, eh? No estava disparant allà.
Des dels primers principis de la nostra existència hem comptat amb el recolzament.
I gràcies, i que duri.
I que duri. Bueno, ja els que hi treballem, doncs ja perquè pugui ser possible. Molt bé, doncs què et sembla? Anem a sentir un fragment del
Tenorio? Sentim un fragment.
Doncs vinga. El que us oferirem? Doncs serà l'escena 6, que si arribeu a tenir el CD, doncs és del CD 2, el track número 4...
Que a més, fixe, que si tenen el CD, es fixaran que hi ha un ritme entre escena i intermig, hi ha aquest ritme de la construcció dramatúrgica i musical, al darrere. El Lindley està al...
Sí, al darrere, sí.
Al darrere.
Preludio, pròlogo, intermedio 1, escena 1, intermedio 2...
Exacte. Hi ha algunes escenes més llargues, però vaja, tota l'òpera es mou amb aquesta estructura, amb una certa simetria, en aquest sentit.
Doncs és l'escena 6, que intervenen Alfredo García, que és un baríton que fa Don Juan Tenorio, Juan Antonio Sanabria, que és un tenor que fa de Don Luis Mejía.
Exacte.
Grupo y coro Modus Novus, dirigits tots per Santiago Serrate.
Oh,
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara no sé què toca de Boccherini que em vas demanar un flash i de manera que t'expliquis.
Doncs sí, mira, és una cosa una mica rara, és una d'aquestes coses que a mi m'envien, per dir-ho així, que és una partitura, però com que té un cert vincle amb el programa, perquè és una escena operística de Boccherini, de la qual s'ha trobat una nova font documental a la Biblioteca Nacional d'Espanya. És una escena de 1798, concretament. La partitura està dedicada a la marquesa de Benavente, que havia era una casa i mecenes de Boccherini. Mm-hmm. I aleshores, com que no la podem escoltar, doncs no la podrem escoltar, evidentment, perquè no està enregistrada, però jo crec que és curiós que almenys alguna vegada, quan aquí es troba una partitura d'aquestes dimensions, i a més s'edita i ho edita uns coneguts nostres com l'editorial Arpegio, de la que hem parlat en altres ocasions, fa poc parlàvem del llibre del ballador i la tonadilla escènica, uh-huh, doncs almenys fer-hi una referència. Són aquesta partitura que s'ha editat, hi ha les dues versions a partir dels dos fons documentals d'aquesta escena. L'altra estava a la Biblioteca Nacional de França. Mm-hmm. I entre les dues versions hi ha unes mínimes diferències que denota que Boccherini, doncs, a part d'estrenar-la segurament en un ambient reduït, mm-hmm, cortesà o de saló, per dir-ho, sí, així, també va fer una revisió posterior. I entre les versions francesa i espanyola hi ha canvis, petits canvis en les frases musicals, en la instrumentació, que bàsicament és corda amb dos oboès i dues trompes. Mm-hmm. És una escena per soprano, que porta el número de catàleg 541 dins tot el corpus de l'obra de Boccherini, uh-huh, i que tracta, doncs, la història de la mort d'Inés de Castro per encàrrec, sí, del rei Alfons VI de Portugal, uh-huh, que evidentment com a bon rei, doncs, no s'embrutava les mans amb aquestes coses, uh-huh, perquè ella havia tingut tres fills amb el futur Pere I de Portugal. Uh-huh. I aleshores l'estructura també segueix una estructura bastant típica a l'època, que és recitatiu, on la soprano Inés suplica per la seva vida, cavatina, que expressa el lament, un altre recitatiu, on Inés expressa la incertesa davant la seva mort, i després una ària on invoca el seu espòs i li demana, diguem, calma i suport moral. És curiós perquè enmig de l'ària, per distingir dues grans seccions, hi ha uns compassos en recitatiu, que són petits recursos dramatúrgics que fan servir els compositors, i aquesta seria, doncs, el cuit d'aquesta cosa que et volia posar.
És en italià l'àrea aquesta? Sí,
és en italià.
Està bé. Bé, vaja, no sé, és la primera vegada que parlem d'una partitura. No sé si els nostres agents estaran molt interessats, però bueno, també poden fer el regal, però tenen un estudiant de música.
Exacte, si coneixen alguna soprano, ja li poden enxufar això, que és una recuperació.
Sí, sí, sí. És una...
Bé, home, i a més una recuperació de Boccherini, que era italià, que va estar aquí afincat, bueno, i que evidentment, doncs...
Això, dos pinzellades sobre Boccherini, italià, com molt has dit, nascut a Lucca, a la mateixa ciutat que posteriorment naixeria Puccini, i Catalani, també un altre compositor operístic. El 19 de febrer de 1743 va morir a Madrid el 28 de maig de 1805. Va estar molts anys al servei de la cort espanyola. Mm-hmm. Ell va ser un compositor força prolífic, però pel que fa al teatre només va produir una sola obra, que és la sarsuela Clementina, que és més coneguda com La Clementina. Mm-hmm. Sobre el llibret del dramaturg...
Té nom de mandarina.
Exacte, és dolça. Sobre el llibret del dramaturg Ramon de la Cruz, o Don Ramon de la Cruz, que li diuen a Madrid, que, mm-hmm, té un carrer, Don Ramon de la Cruz, que és un dels creadors del casticisme madrileny.
Exacte.
Es va estrenar en el Palau de la Duquesa de Osuna a Madrid a finals de 1786, en una representació privada, doncs. L'única representació pública a l'època és la que va tenir lloc a València el gener de 1796. I aquesta sí que està enregistrada, i aprofitarem i sentirem una ària d'aquesta Clementina, Ai de mi, amb la circumstància que la soprano que la canta, Maria Hinojosa, també és de Sabadell.
Avui, exacte, és avui
de Sabadell, no sé com ens ho fem, però...
Ultranacionalisme sabadellenc.
Sí, estem per tot arreu, tu. L'orquestra es diu La Companyia del Príncipe i dirigeix Pablo Heras Casado.
Parlem d'òpera.
Doncs abans de seguir, jo també vull fer un flash i vull parlar breument de la prima de l'Escala. La prima de l'Escala no és la cosina que viu a l'Escala del davant, no.
Si ens posem a fer acudits, jo m'he guardat un amb el Pablo Eras Casado, eh?
Vale, però ja ho vas fer, aquell. La prima de l'Escala és el dia que oficialment comença la temporada de l'Escala de Milà, cada any, i cada any és el 7 de desembre. Per què el 7 de desembre? Perquè és el dia de Sant Ambrogio, que és el patró de Milà. I aquell dia és un aconteixement social, perquè hi va el president de la República, ministres, tot el ferro.
Com aquí al Liceu,
exacte,
igual.
Exacte, i totes les pells, perquè és el dia que tinc una amic que va viure a Milà uns anys, i em diu, el dia de Sant Ambrogio és quan treu le pelicce, les senyorasses de Milano, fins aquell dia pot fotre fred, que es moren de fred, fins al dia 7 de desembre no treuen les pells. I a la prima l'Escala i bla, bla. Bueno, aquest any l'òpera triada, que va triar el Ricardo Scheigli, que és l'actual director musical de l'Escala, és Àtila de Verdi, un Verdi jove, que aquest any el vam sentir en concert al Liceu, i bueno, si en parlo és perquè la soprano protagonista va ser la Sayoa Hernández. La Sayoa Hernández, primera soprano espanyola que intervé en una prima de l'Escala, no primera cantant, perquè ja ho va fer la Teresa Berganza, veu, però primera soprano espanyola. Doncs la Sayoa va néixer artísticament
a Madrid.
Perdó. Artísticament a Sabadell.
A Sabadell, sí.
Perquè aquí li vam encomanar primer fer el pirata aquell famós.
I llavors va tornar. Després de que guanyés, que era el Vinyes?
L'Ausensi. L'Ausensi. Llavors va fer Rigoletto, va fer els contes de Hoffmann, la Nina, va fer Tosca, va fer Lucia. O sigui, ell s'ha foguejat molt aquí, ja va dir en una entrevista, va llegir, diu, en Sabadell tuve mis mejores oportunidades artísticas. I doncs nosaltres ens va omplir d'un orgull especial, doncs, que fos la Sayoa, ha vingut aquí, l'hem entrevistat en aquest mateix estudi dues o tres vegades, doncs ens va fer una gràcia especial que hagi arribat, doncs, res, fa 9 anys que va fer el Pirat aquí, i guaita, fent la prima de l'Escala, que això és un gran caire. La vam anar a veure uns quants, la Mirna, jo i uns quants més, la vam anar a veure al cine, que la van fer en directe aquí a Cinesa de Terrassa. Veus, Sabell no ho fan, això, vam haver d'anar a Terrassa a veure, i la veritat és que va estar molt bé, una producció molt també diferent, com tot això, però a mi no em va desagradar, encara que era així, en plan molt bèstia, quasi veu l'holocausto nuclear. Però bueno, era la cosa que jo volia dir.
Però ara, rematant aquest fil d'intèrprets sabadellencs pel món.
Sí, exacte, o de formació sabadellenca, diguéssim. I ara, per primera vegada a la nostra història, comentarem un DVD. Un DVD, que és un enregistrament del Don Carlo, fet en el Teatre Regio de Parma, dins del Festival Verdi, que fan en aquesta ciutat, prop de la qual va néixer el gran mestre de l'òpera italiana. Aquest DVD es va enregistrar l'octubre del 2016 i el principal morbo és veure Josep Bros fent de Don Carlo. Josep Bros, per cert, també descobert a Sabadell fa molts més anys, però també aquí d'aquí...
Tens títol pel programa ja, perquè Leitmotiv Sabadell,
sí, no? Sí, hauria de posar avui el dia de Sabadell, no? Però bueno...
La prima de Sabadell.
La prima, sí, de Zumosol. També intervenen Michele Pertussi com a Felip II, Vladimir Stoyanov com a Rodrigo, Serena Farnocchia com a Elisabetta i la veterana Marianne Cornetti com a Eboli. Daniel Oren dirigint les forces del Regio de Parma, teatre famós per lo terrible del seu públic. Està editat per Dinàmic i té una notable qualitat d'imatge i també de so. Què en penses?
Doncs mira, és una producció que jo no m'esperava gran cosa, però després la vas sentint i és suficient com a conjunt. Evidentment, no desbanca cap gran ni en CD ni en DVD, però vaja, pel gust de sentir el Bros a cantar, que es defensa prou bé, malgrat que es nota que porta ja uns anys fent papers de líric amb un cert pes, i bé, l'oient notarà que ell vibra tot en valiente, que és aquell oscil·lació de la veu, sobretot en notes en forte o llargues, notes llargues, aquella oscil·lació de una mica així,
però, bueno,
però vaja, jo crec que el defensa bé, la veu i el color, la posició en general també és adequada, li troba el caràcter, i per tant doncs val la pena parlar d'un intèrpret que va sortir de Sabadell i que doncs està gravant i que està fent aquesta carrera.
Sí, sí. Molt bé, el sentirem, proposo que sentim el duet famós del Dio que nella me infondere amb Josep Bros i Vladimir Stoyanov. Dio che nella me infondere amore.
casa sua. Io l'ho veduta. Io l'ho veduta. Io l'ho veduta. E il suo latte.
Comentar l'escena.
Bueno, l'escena en concret d'aquest duo, bueno, hi ha com un fons de marbre, sí, posa, comentaves tu, posa Carles V, que en realitat no hauria de posar Carles
V. Carlos V, però allò és Espanya, que a més hi ha unes banderes espanyoles rojigualdes que en aquella època no existien,
exacte.
Allò hauria de dir Carlos I,
exacte,
rei d'Espanya, i V d'Alemanya. Perquè allò representa que és el monasteri de Juste.
Exacte.
Bueno, doncs molt bé, fins aquí hem arribat avui amb novetats nadalenques que us hem explicat a tots vosaltres, per si ha de fer algun regal, un llibre, un CD, una partitura i un DVD, de tot, eh?
Sí, sí, i a més de 4 segles, 18, 19, 20, 21.
Molt bé. Moltes gràcies, Albert, i ens anirem acomiadant dels nostres oients avui, perquè aquest és l'últim programa abans de Nadal, i com sempre us volem desitjar unes bones festes, que us passeu molt bé en companyia de la família i dels amics, i que no us falti de res. Salut, en primer lloc, i pau d'esperit després. Feina i pau al món, que s'acabin els embolics, que ens estan encerclant molt exacerbadament. Caldeu que sigui, reparteixi una mica de seny, si és possible, perquè això és absolutament necessari. I com és tradició, tots els bons desitjos us els volem dir en música. Enguany he triat una Nadala en italià, Mille Cherubini in Coro, que és una adaptació del deliciós Vegan Lied, cançó de Bressol, de Deutsch 498, de Franz Schubert. N'hi ha moltes versions enregistrades, però jo he triat la de Josep Carreras, que no és de Sabadell, però és català.
Moralment és sabadellenc.
L'ho dit. Bon Nadal a tothom, de part de tots els que fem aquest programa. Encara ens queda una emissió, abans no acabem l'any, i us espero aquí, que passaré llista, eh? Doncs vinga, adeu-siau i fins dijous que ve. Una dolce canzone
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.